eleccions generals a la cadena SER. Debat electoral a Ràdio Ebre i Ràdio Mora d'Ebre aquest dijous 17 de desembre a partir de la 1 del migdia. Escolta les propostes dels candidats dels principals partits amb representació al Congrés dels Diputats i al Senat. La 1 i gairebé 2 minuts, 12 graus i mig de temperatura, última hora d'aquest magazín avui especial debat electoral amb els candidats de les Terres de l'Ebre, dels principals partits que opten a tenir representació al Congrés dels Diputats i al Senat, un debat conjunt amb SER Ebre. Donem pas en aquest debat que s'ha enregistrat aquest matí des dels estudis de SER Ebre a Tortosa amb la companya Sílvia Tejedor i Andreu Prunera.
Molt bon dia, benvinguts a aquesta programació especial que avui emetem conjuntament des de Ràdio Ebre i Ràdio Mora d'Ebre a motiu de les eleccions generals del 20 de desembre. Els parla Sílvia Tejedor i al meu costat Andreu Prunera.
Bon dia a tots els oients. Els proposem 55 minuts de debat amb 7 candidats del nostre territori que tot seguit els passo a presentar. Ens acompanyen Ferran Bel, cap de llista al Congrés per Democràcia i Llibertat, Joan Sabater, candidat al Senat del PSC, Maria Borràs, número 5 de la llista al Congrés del PP, Carme Navarro, número 3 de la llista d'Esquerra Republicana al Congrés, Martí Barberà, cap de llista d'Unió Democràtica al Congrés, David Jarque, número 3 de la llista d'En Comú Podem i José Antonio Quesada, número 2 de Ciutadans al Congrés.
Gràcies, Andreu. Com anem molt curts de temps i volem escoltar-los a tots, el que els proposem d'entrada és un posicionament molt clar. Què pot aportar cadascuna de les seves candidatures a Madrid? Què van a fer a Madrid? I per què els han de votar a vostès i no a la resta dels que estan aquí en aquesta taula? Començo per Carme Navarro, que la tinc aquí al meu costat, quan vulguis.
Hola, bon dia a tots. Bé, de fet, nosaltres anem a Madrid per a defensar el vot dels ciutadans del 27 de setembre i també, com sempre, ha fet Esquerra Republicana, volem ser la veu de les Terres de l'Ebre a Madrid, portant totes aquelles necessitats i demandes del territori, i el que no volem ser, de cap manera, és l'altaveu dels interessos del govern de l'Estat espanyol a les Terres de l'Ebre. I mai justificarem projectes com el Castor o el Pla Hidrològic de la Conca de l'Ebre per a les nostres terres.
David Jarque.
Sí, hola, bon dia. Bueno, nosaltres, com ja vam explicar, anem a Madrid perquè estem connectats, no ens hem desconnectat i perquè creiem que tenim la solució per al problema que patix en estos moments Catalunya, perquè tenim aliats a l'Estat que defensaran el referèndum vinculant per a solucionar el problema català.
Molt bé. José Antonio Quesada, de Ciutadans.
Hola, bon dia. Nosaltres aportem un programa que el que volem és, sobretot, regenerar aquest país, i ho fem, sobretot, en tres vessants. No? Una és intentar regenerar la classe política i democràtica, una altra és aportar un nou model econòmic i social, i un tercer i és recuperar els valors civils d'igualtat, solidaritat, de fent que tots els ciutadans espanyols siguin iguals en drets i obligacions, estiguin on estiguin al territori espanyol.
Ferran Bel.
Molt bon dia. En primer lloc, saludar a tots els oients de Ràdio Ebre i a Ràdio Mora d'Ebre i als dos mitjans, agrair-vos l'organització d'aquest debat. Nosaltres ens presentem a aquestes eleccions amb dos grans objectius. Un primer objectiu, ser la veu seriosa, la veu rigorosa, que vol defensar els resultats del 27 de setembre al Parlament espanyol, que vol defensar les resolucions i els acords que pren el Parlament de Catalunya i que vol defensar l'acció i la posició del president Mas i del govern de la Generalitat de Catalunya. I en segon lloc, per poder defensar, mentre s'està produint aquesta desconnexió, per poder defensar els interessos de tota la demarcació del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre.
Martí Barberà.
Bon dia a tots els oients i gràcies per donar-nos aquesta oportunitat de parlar i de que ens escolti la gent. Unió, el vot d'Unió és més útil que mai. Quan alguns busquen desconnexió i alguns aniran allà només a dir el que, per exemple, el company d'Esquerra, Joan Tardà, ha dit aquests 4 anys, marxem, aquí no hem de venir a fer res, no farem res, i hem perdut l'oportunitat de negociar, nosaltres anem a fer el que ha fet Convergència i Unió fins a nosaltres, Unió, tots 4 anys, i Convergència fins fa 6 o 8 mesos, que és a buscar totes aquelles lleis que es fan des de l'Estat espanyol, a millorar-les i a fer que Catalunya allí sigui present, tant al Camp de Tarragona com a les Terres de l'Ebre, que és la feina personalitzada que he de fer jo. Per tant, en un moment en què la gent busca desconnexió, nosaltres, des de la sobirania pròpia de Catalunya i de que Unió no depèn de cap partit d'obediència estatal, anem a buscar més potència per Catalunya i anem a buscar més recursos per Catalunya.
Maria Borràs.
Moltes gràcies per haver-me invitat. Voldria disculpar Joan Bertomeu, que és ell el que havia de venir avui, i avui no puc vindre, he vingut jo. bueno, nosaltres anem, estem i intentarem continuar, i penso que nosaltres el principal i únic motiu és continuar treballant per la gent, continuar treballant fent país, i sobretot mirar de continuar l'estat de benestar, mantindre l'estat de benestar per a tothom, una igualtat per a tota la gent.
Joan Sabater, i amb ell tanquem aquesta primera roda.
Sí, gràcies també per l'organització del debat, a saludar a totes i tots els radioients i celebrar que poguéssim una vegada més debatre, que això en campanya electoral sempre és important. El nostre objectiu és portar Pedro Sánchez a la presidència del govern, crear una alternativa a el que han estat les polítiques molt agressives i de reducció de drets per part de Mariano Rajoy i del Partit Popular al llarg d'aquests 4 anys. Volem que la sortida de la crisi es faci recuperant drets socials. En la millor tradició dels governs socialistes de Felipe González i de Rodríguez Zapatero, tenim experiència acreditada i volem fer-ho a favor de la majoria, derogació de la reforma laboral i, com dic, recuperació de drets, que realment este creixement vagi a favor de tothom. Som, per altra banda, els que proposem una reforma federal de la Constitució per a millorar l'encaix de Catalunya en Espanya i, sobretot, reprendrem la línia d'inversió a les Terres de l'Ebre que hem mantingut en governs socialistes anteriors, com en l'últim de Rodríguez Zapatero, de més de 500 milions d'euros en matèria mediambiental i d'infraestructures.
Bé, han estat tots curts, s'han interpel·lat poc en aquesta primera intervenció, suposo que després anirà pujant
no mos
mica...
han deixat encara.
Després suposo que anirà pujant una mica el to d'aquesta conversa. Andreu, plantegem un altre tema als nostres convidats.
Sí, anem avançant. Vostès saben que l'atur i el futur econòmic del territori és una de les principals preocupacions de la societat ebrenca. I a la demarcació tenim pràcticament 3 centrals nuclears, eh? 2 a les Terres de l'Ebre, una a tocar. M'agradaria saber, i als nostres oients també, quina alternativa proposen per crear ocupació al territori, quina és la política que defensen envers les centrals nuclears i, sobretot, quina alternativa proposen al monocultiu nuclear del que és el nord de les Terres de l'Ebre, sobretot pel que fa a la Ribera d'Ebre. Qui vulgui començar?
Bé, començo jo mateix. Certament, la situació de la crisi econòmica ha portat com a conseqüència principal el tema de l'atur, i les nostres comarques ho han patit d'una manera especial perquè tenim una economia potser més feble ja de partida i amb un sector des del sector de la construcció, que a tot arreu era molt alt, potser encara superior al nostre territori, tot i que certament hi ha diferències entre les 4 comarques ebrenques, i per tant el pes industrial fruit també de la presència d'aquestes nuclears és més gran a la Ribera d'Ebre, sobretot en el producte interior brut, que no a les altres comarques. La nostra aposta per créixer és clarament apostar per la indústria. Hi ha altres models legítims, però nosaltres volem créixer, volem industrialitzar el territori, respectant la sostenibilitat, el medi ambient, però apostem per créixer, reforçant les infraestructures de comunicacions per evitar precisament el gran hàndicap que hem tingut sempre, que és una excessiva llunyania dels grans centres industrials i dels grans ports de la Mediterrània. Corredor ferroviari mediterrani, gran estació de l'Aldea, connexió ferroviària de l'estació de l'Aldea amb el port de la Cimentera, finalització de l'A7 per articular la comunicació dels municipis de l'interior, i evidentment en quant a les comarques de més al nord, la Ribera d'Ebre en concret, nosaltres som partidaris d'anar tancant progressivament les centrals nuclears, anar substituint per altre tipus d'energies, fonamentalment per energies renovables, d'acord amb el que estableix l'estratègia 2020 de la Unió Europea, que fa una aposta per les renovables, per l'economia verda i, en definitiva, per un canvi de model. Però no es poden tancar ara perquè significaria un col·lapse des del punt de vista energètic. Per tant, apostem per començar a tancar les nuclears a mesura que vagin esgotant el seu període útil i, ja dic, substituint-ho per centrals, en alguns casos de cicle combinat, però sobretot, com hem fet en els governs de Rodríguez Zapatero anteriors, incentivant les energies renovables.
Sí, en tot cas, són dues qüestions que no tenen per què ser exactament complementàries. El model de desenvolupament és creació d'ocupació, és creació de riquesa des de la nostra òptica i al nostre territori, concretament a Terres de l'Ebre, pensem que hi ha una doble aposta, indústria i serveis, i dins dels serveis el turisme ha de tindre també un pes important. Tant per al turisme com per a la indústria, el que són bàsics són infraestructures de comunicació viària i ferroviària, que avui tenim un gran dèficit a la part baixa de Terres de l'Ebre i també al nord. Per tant, és un tema a incidir. L'altre tema que fa més competitiva o no especialment la nostra indústria és l'energia, el preu de l'energia. Segurament no s'ha sabut explotar aquesta peculiaritat de que som un territori productor d'energia i en canvi tenim l'energia a un preu caríssim, no és raonable. Per tant, s'hauria d'intentar fijar uns preus d'energia més raonables al conjunt de l'estat espanyol i segurament en una prima en aquells territoris, en aquells territoris productors. Lo del Castor és la barbaritat més grossa que s'ha fet en aquest estat en l'àmbit energètic, i mira que se n'han fet de grosses al llarg dels últims anys, i això aquí la responsabilitat és compartida entre el PSOE i el PP. Per tant, això l'únic que farà és encarir l'energia. En quant al tema de les centrals nuclears, això és molt fàcil. Jo si vostès agafen un debat de fa 4 anys, tots estan dient que les centrals nuclears se tancaran, i segurament a un horitzó a 20 o 25 anys hem de tindre aquesta aspiració, però a curt termini, durant els propers 4 anys, no és realista dir que es tancaran les centrals nuclears. El model alternatiu també ha de ser en base als serveis a la Ribera.
Jo en aquest cas, des de Ciutadans, tenim molt clar que el tema de l'energia ha de ser sempre un sector estratègic per qualsevol partit polític que vulgui governar aquest país, no? Llavors sí que és cert que puc coincidir en aquest sentit amb el senyor Bert, de que és irrealista, no?, pensar que en 4 anys podem desfer o renunciar a aquest model de les centrals nuclears, però sí que és cert que Europa ja marca un pla, vale? Sí que és cert que hi ha un pla horitzó 2020 que està enfocat per altres coses, però sí que parlar ja d'un horitzó 2030 o 2050, vale? que al final sí que ja posa aquest mitjans o aquesta visió objectius de més a mig i llarg plaç per realment fer el pas cap a les renovables. I el pas d'aquestes renovables ja no és només canviar un model energètic per un altre, sinó intentar també que en el transcurs de posar-lo en marxa hi hagi una generació d'un teixit empresarial al voltant d'aquestes energies renovables que pugui fer aquest tipus de coses, no? Al final també hem de tindre en compte que depenent en accés tenim una dependència molt alta de l'exterior pel tema de l'energia. Llavors el poder, o sigui, el renunciar al model energètic actual no és tan senzill, no? I sobretot el que hem de tindre molt, molt clar és el tema de que hi ha uns temes col·laterals que són importantíssims, que és el tema del medi ambient i la contaminació, i són temes que no podem esperar aquest 2030, 2050 per resoldre-ho. Ho hem de fer amb grans pactes, amb grans acords entre tots els partits per realment fer una reconversió del teixit industrial i social que hi ha al voltant.
Sí, nosaltres el que volem és ficar l'economia productiva per davant de l'economia especulativa, que hem pogut veure que durant aquests 4 anys s'ha primat. Nosaltres creiem que cal un impuls a la reindustrialització, ja sigui en el sector de la química, sigui en el sector de les energies renovables, l'agroalimentària o el del servei a les persones. En quant al tancament de les centrals nuclears, nosaltres el que parlem és de si Alemanya ho ha pogut fer, que nosaltres plantegéssim ja el calendari de tancament i tinguéssim la previsió. Sabem que les concessions actuals de les 3 centrals nuclears acaben entre el 2020 i 2021, i el que demanem és que no podem esperar a que arribi aquest final per decidir què fem. Demanem el calendari per poder reinvertir els diners en una reindustrialització de la zona, però cap a energies renovables.
Carmen Navarro, no?
Sí. Mm-hmm. Bé, des d'Esquerra Republicana i des de fa ja molt de temps, el senador Pere Muñoz va reclamar des del Senat la implementació d'un pla de reindustrialització i diversificació econòmica per a quan s'acabés la vida útil d'aquestes centrals nuclears. En aquest sentit, el que volíem era fomentar el reequilibri territorial, i per en això se va portar al Parlament de Catalunya la proposta d'aplicar un impost damunt a les centrals nuclears, directament en elles, i que un 10% d'aquest impost anés a un fons que servigués per a la reindustrialització posterior de tota aquesta zona, d'aquesta zona nuclear de les nostres comarques, i que en el moment en què aquestes centrals nuclears deixessin la seva activitat, perquè la seva vida útil s'acabe o perquè se decidís que algun altre tipus de final per a les centrals nuclears, la gent de territori no tingués que marxar i pogués tindre una alternativa econòmica al territori.
Mira, des d'Unió per la creació d'ocupació, nosaltres en principi entenem que s'ha de recolzar tot el sector primari que hi ha a Terres de l'Ebre. Hi ha comarques on el sector primari és bàsic en el teixit econòmic d'aquell territori, i també el que nosaltres proposem és que les empreses creïn productes amb valor afegit perquè els sous puguin ser més alts. Per això proposem que el salari mínim interprofessional arribi als 950 euros i que les empreses el que tinguin inversió és en desenvolupament, en investigació, per poder aconseguir que la indústria sigui de qualitat. En aquest sentit, nosaltres ens fixem molt en la creació d'ocupació en els autònoms. I aquí estem agafant des dels pagesos, pels pescadors, fins al sector turístic i sector serveis. I, per tant, proposem moltes mesures de rebaixa de les cotitzacions a la Seguretat Social dels autònoms i de rebaixa en la fiscalitat. Això ha de permetre que aquella gent que és autònoma contracti altra gent, que ara, quan comença un projecte, diuen, bueno, jo no agafo gent perquè no sé si el projecte en tirarà endavant, he de pagar una nòmina, després tindré problemes. Per tant, s'ha de facilitar a tota la gent, a tots els autònoms, que pugui contractar gent i tingui bonificació per fer-ho. Parlant d'energia, penseu que el nostre principal enemic amb el canvi climàtic i amb la contaminació són els combustibles fòssils. Precisament el que hi ha hagut a la COP21 a París, aquest gran acord que hi ha hagut entre tots els països que uns han cedit i els altres han cedit, és un exemple de negociació i de diàleg i d'arribar a un acord, és precisament la lluita contra els combustibles fòssils. Alemanya no té nuclears, però està fent servir el carbó de Polònia. Per tant, l'equilibri del mix energètic és molt important. El que sí que cal és, quan les nuclears estiguin esgotades, s'ha de buscar com aquest territori continua tenint riquesa, però no quan les nuclears estiguin esgotades, sinó ara ja. Perquè el territori, i s'ha parlat aquí, del Terres de l'Ebre, està castigat amb infraestructures. Les infraestructures són competitivitat, però també són equilibri territorial. Parlàvem alguns debats que hem tingut de la línia interior de tren que passa per Flix, Escó, des de Ribarroja d'Ebre i Móra la Nova. Allò és equilibri territorial, i fer que l'estació de l'Aldea sigui una gran estació amb regionals d'altres prestacions i que us connecti directament des de Tortosa fins a l'Aldea i fins a Barcelona amb un espai competitiu de temps és necessari. I per tant, que les persones es moguin vol dir facilitar per trobar feina, i que les empreses tinguin el tercer fil i el corredor de mercaderies vol dir competitivitat. Per tant, és l'equilibri entre una cosa i l'altra.
A veure, el tema de les centrals nuclears, jo vinc d'un poble, vinc de Corbera d'Ebre, que, a veure, tenim les centrals, ajuden molt als ajuntaments i viu moltíssima gent de les centrals nuclears. Per tant, penso que si s'han de tancar, d'haver un temps progressiu, perquè si no, no crearem, no hi haurà una riquesa als territoris. Els ajuntaments rebem ajudes, ara mateix ha sigut la parada, s'emplea moltíssima gent, que això fa que a les poblacions nostres pues, hi hagin comerços, els restaurants, i això funciona. I quan no està la parada, se nota. Per tant, ha d'haver una alternativa al tancament de les centrals. I pel que fa al nostre territori, jo crec que hem d'apostar pues, pels serveis, pel turisme, i hem de crear pues, que hi hagi una bona una industrialització i que almenys aquest treball se pugui crear a partir, diguéssim, que se pugui crear un treball estable, que la gent pugui continuar, i sobretot també apostar pels petits autònoms i pels petits comerços.
Demanaven, Andreu, algunes interpel·lacions o algunes matitzacions. Els demanem brevetat. El primer en demanar-ho ha estat Joan Sabater, del PSC.
Sí, en brevetat. Només insistir en la idea de que és això. La nostra aposta és per tancar progressivament les centrals nuclears, però amb tot certament s'ha de tindre un model alternatiu de producció energètica, i aquí lamentar que la política del Partit Popular ha estat de castigar les energies renovables. Ha castigat precisament la producció d'energia solar traient els ajuts, i en definitiva per esta via no avancem correctament. Si hem de prescindir de l'energia nuclear, necessitem tindre capacitat de produir energia, i sobretot en esta aposta, ja dic, per energies netes, per energies renovables, que ens permetin continuar sent competitius de cara al futur. I després comentar que la possibilitat d'aquest impost que hem de pagar les centrals nuclears, perquè ha de revertir sobre el territori, en el que insistia la senyora Navarro d'Esquerra Republicana, lamentem que la proposta que es va fer al Parlament de Catalunya per part del PSC de que fos un 50% d'aquest impost el que revertís al territori va ser rebutjat per Convergència i Unió Esquerra Republicana, deixant un 10%, i per tant entenem que és insuficient per garantir este pla de reindustrialització que seria necessari.
Carmen Navarro d'Esquerra Republicana havia demanat la paraula.
Sí, gràcies. Bé, de fet, és que sí que volia fer referència a aquest impost, no?, que nosaltres vam demanar, el 10% per a tocar una mica de peus a terra i que se pogués aprovar, perquè això representava una inversió per a aquest fons de reindustrialització posterior de 5 milions d'euros per a la comarca anuals. I és una llàstima que quan el Partit Popular va denunciar aquest fet al Tribunal Constitucional han perdut un temps boníssim, han perdut aquests 5 milions d'euros que correspondrien a l'any 2015 per a aquesta reindustrialització. Per sort, el Tribunal Constitucional no ha acceptat apostat a favor d'aquest impost i continuarem treballant en aquesta línia.
Sí, en relació a això, és un debat que ja hem tingut amb el senyor Sabater en diverses ocasions, que diu, nosaltres no ho plantegem, i quan vosaltres plantegeu el 10%, ara volem el 50%, home, però si ni el plantejaven aquest impost, ni si els havia passat pel cap.
I a vostès sí, tampoc, sí, perquè no, tots els anys que havien governat no ho havien fet.
Ho dic perquè és curiós. No plantegem res al territori i quan algú ho planteja diu, i ara jo en vull més. Bueno, ja està bé que en vulgui més, però vostès quan van governar i van governar 7 anys aquest país, ni se'ls hi va ocorrir fer aquest plantejament. Jo coincideixo, afortunadament, esta ha sigut una sentència del Tribunal Constitucional, una resolució del Tribunal Constitucional que no ha sigut d'aquelles de 24 hores com són algunes, però tampoc no ha sigut d'aquelles de fa 8 anys com són altres, però coincideixo amb Carme que sí que s'han perdut uns mesos importants i una recaptació important.
El senyor José Antonio Quesada també havia demanat la paraula.
Sí, a veure, quan comentava que l'estat de l'energia ha de ser algú estratègic per un país, al final em referia doncs, a moltes coses de les que estan parlant, no? I és que si des d'Europa ja hi ha un horitzó a 4 anys vista, a 14 anys vista, a 24 anys vista, és que perquè realment hi ha una estratègia per convertir, per reconvertir un sector com aquest, no? I precisament doncs, està molt bé que via impostos intentem treure diners per fer accions, però també és cert que Europa ja està preveient els models o els mecanismes per realment posar aquest tipus de coses. Està molt bé, jo visc al Morell, que està al costat del complex petroquímic, i sí que és veritat que quan hi ha una parada d'aquest tipus d'infraestructures dona molt de treball, dona molta feina i de més. Però sí que és cert que Europa ja té previstes actuacions per realment fer aquesta reconversió. Això ho estem veient des de l'any 2014 amb tot l'horitzó de 2020. Jo vinc d'una empresa privada en la qual treballem molt els aspectes d'innovació i realment sí que veiem que encara estem molt lluny del que fa Europa o el que fan les empreses d'altres països d'Europa per realment agafar aquests ajuts i no agafar-ho com una subvenció, sinó com una eina per a potenciar les empreses i el territori. I és un tema que crec que hem d'aprendre molt i sobretot pensar que si volem seguir estant en Europa, els ciutadans ho tenim molt clar, però en aquesta taula crec que no tothom està igual.
Que tothom no està d'acord en què, perdona,
en seguir Europa.
En seguir Europa.
Això és molt fàcil, contem-nos, jo estic a favor.
Sí, senyor Barberà, estàs a favor que sigui Europa?
I tant que estic a favor d'Europa.
Sí,
nosaltres som un partit clarament europeista.
Sí.
I nosaltres, evidentment, pues
això,
directament a Europa.
Doncs això, dels locutors, que no hi ha d'acord.
Nosaltres avui no
comptem,
eh? Sembla que tothom està a favor de la seva Europa.
És que aquí jo ara diria una cosa. La política de les renovables que va fer el senyor Zapatero va ser un desastre. Per molt que Europa marqui els límits i els objectius, si els governs que hi ha a l'Estat, quan ho executen, resulta que fiquen unes primes, que el que fan és fer un dèficit tarifari, i que ara que l'Estat espanyol està subhastant els drets d'emissions i està recollint 500 milions d'euros cada any de drets d'emissió, 450 el PP els dedica al dèficit tarifari que van deixar les renovables dins aquell mix que paguem a la factura elèctrica, no? Per tant, tant la gestió del Partit Socialista en un extrem com la gestió del Partit Popular en un altre estan castigant que les renovables no puguin ser una opció alternativa en aquests moments. Per exemple, jo que he estat portaveu de canvi climàtic, la Generalitat de Catalunya està tirant endavant una llei de canvi climàtic. L'hem proposat 1.000 vegades a dins al Congrés i el Partit Socialista i el Partit del PP ho eliminen. Per què? Perquè en la llei de canvi climàtic nosaltres posem que els recursos que venen d'Europa i s'obtenen es puguin territorialitzar, cosa que li aniria molt bé a Terres de l'Ebre, perquè amb 10 milions cada any per fer un projecte de dinamització del territori, per crear ocupació, estic segur que en aquests moments els índexs d'atur a Terres de l'Ebre serien uns altres.
No sé si per al·lusions molt breument...
No, jo li torno a fer el mateix i una mica el que anava el company de Ciutadans. Les centrals avui per avui porten molts llocs de treball i molta riquesa econòmica, diguéssim, els que estem al voltant. Inclús molts ajuts als ajuntaments. I hem de pensar què passaria si això es tanqués. O si les centrals arriben a un punt si tanquen, i no hi ha res més alternatiu. I viuen molts municipis de les centrals, avui per avui.
Senyor Sabater i senyor Farke, molt breument, eh?
Ràpidament, dues coses. El senyor Bel, quan diu els socialistes van governar 7 anys i no van plantejar res, i vull recordar que van fer més inversió que no s'havia fet mai a les Terres de l'Ebre. El pont del Passador, la carretera de Prat de Comte, la carretera de Tortosa Vinaròs, la Universitat Rovira i Virgili.
L'impost sobre les nuclears.
Si vostès en 23 anys tampoc havien plantejat, això arriba quan arriba, senyor Bel. I quan s'aborda el debat és quan hi ha una proposta, la seva, de 10% i la nostra del 50%. Vostès voten en contra. Aquesta és la realitat. Aquesta és la realitat, senyor Bel. I de senyor Martí Barberà, la política del PSOE en matèria de renovables és un desastre. Incentivar les energies renovables és un desastre. I, en canvi, planteja que la seva alternativa de territorialitzar els recursos afavorirà les Terres de l'Ebre. Mira, tots els anys que han governat vostès Convergència i Unió, les Terres de l'Ebre han estat constantment marginats. Si aquests recursos van a la butxaca en un govern nacionalista de la Generalitat, les Terres de l'Ebre ho patirem.
Sí, quan van patir
el Castor, quan van patir
el senyor Rodríguez Zapatero va vindre l'altre dia a Tortosa, l'altre dia, avui dia, a les últimes eleccions.
Al mes d'abril,
Sí, sí, a les últimes eleccions municipals, i va demanar l'autoria del tema Castor, va assumir la responsabilitat del tema Castor.
Els magatzems de gas són necessaris. Una altra cosa és com se va fer l'injecció del gas matalàs. Els magatzems de gas són necessaris per seguretat.
No s'interrompeixin, anem per ordre.
Com se va fer el contracte perquè el senyor Florentino Pérez guanyés sí o sí?
No es deriva d'aquest contracte, ho sap vostè. És fals, això.
No, home, no. És fals, això. D'on se deriva? D'on se deriva? De la concessió?
No, home, no. D'un acord del Partit Popular del govern.
Sí, home, home. Si el senyor Rodríguez Zapatero ho va acertar...
Però si hem plantejat un recurs... Senyor Bel, sigui vehement en això. Vam plantejar un recurs
constitucional. No parlin ara.
Vostè ha escoltat els ministres d'Indústria que ha tingut el Partit Socialista?
Claro, que els ha escoltat. Vostè segurament no, però jo sí.
Ha escoltat el senyor Sebastián? Home, ha intentat...
Home, home, home.
Intentar confondre...
No, fico una mica de llum a la situació.
Però per ordre, per ordre.
Aquí el problema no és d'energia.
Però ja m'he senyalat a mi que abans havia sortit el Castor.
Són calés que surten de tots els consumidors del gas i que fan cap...
I qui pren la cosa?
Jo.
El Partit Popular, que ha sigut soci de govern de vostès, el Partit Popular, que ha sigut soci de govern de vostès,
i que fan cap a les butxaques del senyor Florentino Pérez.
Vinga, demagògia, el senyor Florentino Pérez, que és el president del Madrid, digueu també. Aquest és el problema, segurament.
Baixaré micròfons, així de clar, ara crec que només m'escolten a mi. Anem per ordre, perquè si no, no els entendran els oients, i no té cap sentit que malgastem esforços si no ens escolten. Crec que el senyor Bel ja ha dit el que havia de dir, crec que el senyor Sabater també, i tenien demanades la paraula el senyor Harkel, el senyor Barberà i la senyora Navarro, que a més a més la senyora Navarro és del Canà i suposo que tindrà moltes ganes de parlar del Castor. Senyor Harkel, ara sí, pugem micròfons.
Sí, vale, moltes gràcies. Jo només dic que davant dels suposats recursos que reben els ajuntaments, per això parlem d'un pla de tancament en el qual no ens trobéssim que el dia que haguéssim de tancar les nuclears no tinguéssim una alternativa. L'opció de no tancar perquè rebem diners no trobo que sigui la lògica. Una altra de les coses que vull dir és que el que ens cal és derogar l'impost del sòl i de l'autoconsum, perquè no és lògic que en un estat com el nostre estigui penat o hagués de pagar impostos per generar tu la mateixa energia que et sobra. I després també el que vull dir és que el que ens cal és rebaixar els costos energètics per ser més competitius, per a que les empreses puguin ficar-se. I aquí va lligat en el projecte Castor, que a partir d'este mes de gener haurem de pagar els consumidors, i no només els consumidors, sinó també les empreses. Per tant, la factura de l'energia que utilitzaran les empreses serà molt més alta.
Senyora Navarro i senyor Barberà.
Bé, jo el que sí que voldria aclarir és que crec recordar que el projecte Castor s'inicia en el Partit Socialista Obre Espanyol al govern i és el senyor Sebastià qui signa el contracte incloent la clàusula d'indemnització a l'empresa en el seu moment. I que una vegada vist, perquè és un projecte que s'inicia en un pressupost de 500 milions d'euros i vist que la cosa s'anava augmentant aquesta quantitat, fixa un màxim de retribució de 1.270 milions d'euros que al final s'ha convertit en 1.350, afegint-li totes aquelles despeses d'interessos que generaran durant els 30 anys que aquests 1.350 milions d'euros s'hauran de carregar a les factures de tots els consumidors de gas, de tota la gent, de ciutadans i ciutadanes de peu, que a més li haurem d'afegir també les despeses de manteniment...
15 milions a l'any.
Sí, no, enguany 17 milions. durant el 2015, 2015, 17 milions d'euros de manteniment d'un projecte que està en estat d'hibernació a l'espera desitjada per totes les terres de l'Ebre de gent en seny de que sigui un projecte que al final acabi desmantellant-se.
Senyor sí. Sabater... no, perdó, senyor Martí Barrera, perdó.
Sí, gràcies. Jo només ficava un apunt. Ja fa anys, tant el Partit Popular com el Partit Socialista, que anaven anant aprovant una planificació de bosses de magatzems de gas per tal d'anar potenciant l'ús del gas perquè és menys contaminant que els combustibles fòssils. I per tant això és un procés administratiu que comença en un lloc i continua en un altre. Quin és el problema? Que l'Observatori de l'Ebre va avisar. L'Observatori de l'Ebre, des del territori, va avisar de que aquí hi havia perill sísmic. I tant un govern d'un color com un govern de l'altre, això s'ho van saltar. I aquesta és la gran responsabilitat. Després ja són conseqüències d'uns contractes. Si allí ja no s'hagués iniciat perquè s'hagués escoltat a l'Observatori de l'Ebre, s'hagués escoltat al territori que coneix, segurament aquí no estaríem discutint si milions cap aquí, milions cap allà. Per tant, només ficar l'apunt de que si s'hagués fet ben fet i s'hagués escoltat a la gent que ja entén, aquest projecte ja no hagués tirat endavant.
Senyor Sabater, per al·lusions, sí, 30
sí, sí.
segons.
No, deixem un momentet. Primera qüestió. La necessitat de magatzems de gas és absolutament imprescindible. Espanya només tenia reserves per a 3 dies de gas quan se planteja això i, evidentment, és necessària per seguretat estratègica des del punt de vista energètic i per incloure este gas emmagatzemat quan el preu del gas puja i, per tant, garantir uns preus raonables per mantenir la seguretat econòmica. Per tant, és un projecte d'entrada positiu. Una altra qüestió és que potser algú ha comès algun tipus de negligència en aquesta gestió. Això està en mans dels tribunals. Si algú comès una negligència, sigui una autoritat política, o sigui funcionarial, haurà d'assumir les responsabilitats que pertoquen si és que algú va obviar algun informe que hi havia, per suposat, si algú l'ha fet, que la pagui. Però en qualsevol cas, la indemnització és una indemnització que es generaria suposant que la responsabilitat no sigui de l'empresa, i això està per veure. Per això el Partit Socialista ha plantejat un recurs davant del Tribunal Constitucional sobre aquesta indemnització. Si n'estéssim tan d'acord, evidentment, no hauríem fet això. El que s'ha de fer és veure si és l'empresa amb la injecció de gas metalàs la que va acabar provocant això i, per tant, si la responsabilitat és seva, jurídicament no procedís pagar cap tipus d'indemnització. I, per tant, evidentment, no hauria de repercutir mai sobre la butxaca dels ciutadans.
Bé, anem avançant. Ara una pregunta molt curta per fer-ho tot més àgil. Poden respondre sí, no o depèn. O sigui que encara donem tres opcions. A favor, en contra o amb matisacions el projecte Barcelona World. És un projecte que està en principi previst per al Camp de Tarragona, però que les Terres de l'Ebre, fins i tot des de la delegació del govern, ja s'han mantingut algunes reunions per a veure també com podria afectar en el nostre territori. Senyora Navarro, si vol començar vostè, a favor, en contra, depèn d'aquest projecte Barcelona World?
En contra.
Senyor Jarque?
En contra.
Senyor Quesada?
Depèn.
Depèn. Senyor Bel?
D'acord, amb correccions.
Molt bé. Senyor Barberà?
D'acord, fent les coses ben fetes.
D'acord. Senyora Borràs, d'acord. I senyor Sabater?
I d'acord, mesures de sostenibilitat, però d'acord per crear llocs de treball que afecten també les Terres de l'Ebre.
Ara el nostre company Andreu els plantejarà un tema que segur que no se l'esperaven.
Sí, perquè un dels objectius d'aquest debat era també comprovar si tenen punts de coincidència. I la pregunta és la següent. Si obtenen representació a Madrid, es comprometen a defensar els cabals ecològics i a oposar-se a qualsevol trasbassament d'aigua de l'Ebre?
Totalment. Totalment. Jo crec que Esquerra Republicana, des dels seus inicis de la paraula trasbassament, quan mos va ser la gran situació que es va viure en aquells moments, no? El gran risc que s'estava corrent, vam estar al costat de tota la gent que ho va defensar, i la nostra negació és total i absoluta per defensar la vida del Delta de l'Ebre.
Sí, clar, totalment d'acord, i vull aprofitar per recordar, i ens va deixar de manera sobtada, un regidor nostre de Mataró, Carles Seijó, un lluitador de Terres de l'Ebre que sempre estava, i vull mostrar el suport a ell i a tota la seva família.
Senyor Quesada?
A veure, estem d'acord, però sobretot perquè la normativa europea ja de recomana a utilitzar els cabals ecològics. És a dir, nosaltres estem d'acord en complir la legalitat, i en aquest sentit la normativa europea ja està parlant de tirar per aquest camí. La normativa europea no parla de trasbassaments. És a dir, però també hem de introduir, i crec que això ens hem d'anar acostumant, que aquestes decisions no han de ser polítiques, han de ser els tècnics que coneixen la matèria els que realment facin la recomanació de fer el que toca, però a nivell normatiu ja està regulat que sigui així.
Companys seus de partit estan plantejant la possibilitat d'aquest transversament.
Jo entenc que la nostra postura interna és aquesta, i és l'última notícia que tinc, és realment aquesta, però sobretot no perquè sigui un posicionament polític, sinó perquè nosaltres estem d'acord amb la, no només amb la normativa europea, sinó també amb l'estatal, i entenem que l'europea tira per aquí.
Jo és que faig una petita esmena a la pregunta de la Meca Andreu, perquè estan d'acord amb els cabals ecològics? Sí, el problema és quin és el cabal ecològic que necessita el riu Ebre. Nosaltres no estem d'acord amb el cabal ecològic que està plantejant en aquests moments la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre i el Partit Popular. Nosaltres estem d'acord amb el cabal ecològic que està plantejant la Comissió de Sostenibilitat, i això no és un tema tècnic, perquè la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre també té tècnics que diuen que este és el cabal tècnic. Aquí a l'Ebre un posicionament polític independentment dels tècnics. I el posicionament polític de Ciudadanos, la veritat, és que totes les declaracions que hem trobat publicades, totes les declaracions publicades estan avalant una gestió nacional de l'aigua, estatal de l'aigua de l'Ebre, i tenim tots els candidats de Múrcia, València i eurodiputats que estan manifestant, estan carregant contra el PP, i fixen, estan carregant contra el PP perquè no ha complit la seva promesa de portar l'aigua a València.
Hi haurà temps per a la rèplica ara, Martí Barberà, d'Unió.
Bé, jo he estat 4 anys a la comissió, i concretament en l'apartat de medi ambient, i he estat defensant que els cabals que el pla hidrològic de la Conca de l'Ebre portava eren insuficients per mantenir la biodiversitat i la riquesa natural que tenia. En dones fer. Què ha passat? Que també en una intervenció vam estar explicant, quan ho vaig estudiar tècnicament, que és el que diem dels tècnics. Segons quina espècie vegetal utilitzes per fer els càlculs, doncs n'hi ha que viuen amb molt poca d'aigua i n'hi ha que viuen amb molta aigua. Hi havia un moment en què entre l'Estat i Catalunya s'estaven agafant segurament les espècies més extremes i els cabals ecològics sortien molt disparats. Jo crec que la feina que va fer la Comissió de Sostenibilitat de les Terres de l'Ebre amb la Plataforma en Defensa del Riu Ebre i la Generalitat de Catalunya va ser una feina tècnicament ben feta, i es va buscar uns equilibris, i de fet no hi ha un cabal ecològic únic, sinó que n'hi ha tres per segons quines èpoques i segons quins anys, i per tant quan baixa molta aigua no hi ha problema, quan baixa menys, etc. Per tant, crec que la posició que té ara actualment el territori i en aquest cas Unió Democràtica, que recolza aquesta tècnica, aquesta posició tècnica que es va assolir, és la correcta. I també sabem pel nostre eurodiputat Francesc Gambús que Europa està buscant quins són els paràmetres que han de marcar aquests cabals ecològics pels rius. Per tant, tenim un gran defensor davant del govern de l'Estat, que és Europa. Què passa? Que aquí hi ha uns partits que fins ara podien estar defensant la posició, però ara s'han inhabilitat perquè han trencat relacions amb l'Estat espanyol. I per tant, Unió Democràtica sí que podem continuar defensant i intentar dialogant en aquest sentit per defensar les Terres de l'Ebre.
Jo crec que tots els que estem aquí tots volem un caudal més ric i millor pel riu Ebre, i sobretot també un repartiment per l'aigua que arribi a tothom. Crec que si fem alguna cosa mal feta ja tenim la comunitat europea perquè ens digui si ho fem bé o no ho fem bé.
I Joan Sabater, del PSC.
Sí, vull recordar que els socialistes vam estar sempre en la mobilització i al capdavant de la mobilització en contra del Pla Hidrològic Nacional que va aprovar el Partit Popular amb el govern de José María Aznar i amb el suport incondicional del govern de la Generalitat, del senyor Pujol i del senyor Artur Mas. Va ser la segona decisió del president Rodríguez Zapatero després de retirar les tropes d'Iraq, precisament anul·lar el trasbassament de l'Ebre previst al Pla Hidrològic Nacional, i evidentment defensem els criteris de la Comissió per la Sostenibilitat, els criteris de cabal ecològic, perquè la Comissió per la Sostenibilitat es va crear precisament per acord del govern del senyor Rodríguez Zapatero i del govern del president Maragall. Jo mateix he fet dues interpel·lacions al ple del Senat sobre aquest tema, en dues mocions conseqüència d'interpel·lació, que s'han aprovat per l'oposició del Partit Popular. Jo celebro que la representant del Partit Popular aquí digui que tots estem a favor de mantenir els cabals, és una bona notícia, veig que aquí tots estem a la mateixa, però això de que l'aigua arribi a tothom no sé que, com s'ha d'entendre, no? Perquè em sona allò d'aigua per a tots, però traduït una mica a la parla ebrenca, i per tant en això ja no estaríem d'acord. L'aigua no és un tema a repartir, l'aigua s'ha de mantenir en criteris de sostenibilitat, aprofitar-se dins la conca i aprofitar-se en criteris molt estrictes i de rigor en quant als consums, i no generar nous creixements especulatius gràcies a comprometre aigua que s'ha de trasbassar d'un lloc a un altre per afavorir els grans negocis especulatius de les grans empreses d'obra pública.
Sí, hi ha diferents paraules demanades. Anem amb el senyor Quesada de Ciutadans, que és qui l'ha demanat primer.
Sí, a veure, jo comentava una miqueta que, en referència al que comentava el senyor Bel,
els tècnics, bueno, jo crec que hi ha un tema també a canviar, i és que el que no pot ser és que científicament els posicionaments se siguin enfrontats perquè es poden veure colors pel darrere, i això entenc que és un tema a canviar. És a dir, realment, si hi ha normatives, hi ha ciència pel darrere, no s'ha de determinar realment que els cabals han de ser el cabal ecològic ha de ser el que ha de ser, en aquest sentit. Per això, realment, jo entenc que aquí els polítics el que hem de fer és anar a complir el que les directives europees diguin i ja està. Ciutadans proposa un pla hidrològic nacional, vale? Perquè entenem que això que es proposa a la Conca de l'Ebre...
Ja tenim un pla hidrològic nacional, eh?
Sí, però...
El que no preveu és transvasaments, que és diferent.
Per això, però nosaltres
plantegem
un pla hidrològic nacional que compleixi la normativa europea. La normativa europea no contempla els transvasaments.
El que hi ha vigent ja compleix la normativa europea. O sigui, no es preocupa que no cal que ho proposin que hi hagués.
I el que sí que està clar és que l'anterior pla hidrològic nacional que va drogar el PSOE i demés, doncs aquí hi ha representats de tres partits que sí que el van signar en el seu moment, que són Partit Popular i ara Convergència i Unió. I això sí que és una realitat i no l'hem d'oblidar. Per als ciutadans, perquè plantegem un pla d'hidrologia nacional no vol dir que sempre plantejar el que va plantejar el PP fa uns anys. Això ha de ser claríssim.
Jo em referia a les declaracions que han fet ara, no fa uns anys, les declaracions que han fet durant aquests últims tres mesos als candidats de Ciutadans a València, a Múrcia i els eurodiputats de Ciutadans. Això és tan fàcil com així, és tan fàcil com qui mana, com el senyor Rivera, que surti i es posicione. Li hem reclamat pel dret i pel revés, i el senyor Rivera no es posiciona. En relació a si els partits que estem per la desconnexió estem legitimats o no estem legitimats per a poder negociar en el govern de l'Estat, els que estarem legitimats seran els que tindrem representació parlamentària. Els que tindrem representació parlamentària segur que estem legitimats, i qui està legitimat és el govern de la Generalitat. I jo m'agrada que evidentment les coses no són com eren. Este pla de conca que s'aprova en molts anys de retard, l'aprova el Partit Popular i el deixa enllestit al Partit Socialista. Si el Partit Socialista hagués aprovat quan tocava, quan la Unió Europea demanava que s'aprovés el pla de conca, hagués pogut fixar un cabal ambiental diferent del que va deixar preparat per a que aprovés el Partit Popular. El Partit Socialista no va fer els deures, segurament no li devien sortir en termes electorals a aprovar el que va deixar preparat, i ho va deixar per a que ho aprovés el Partit Popular. Però en tot cas, ara el que hem de veure és fixar les posicions en este moment. I insisteixo, quan a mi em diuen no, és que no volem que els tècnics tinguin color polític. Sí, això és el que no volem tots. Però els tècnics de la Confederació Hidrogràfica, des de la seva posició, tenen color polític o no en tenen?
Bueno, potser la pregunta seria quins tècnics no tenen color polític.
Pues llavors el que hem de fer és els polítics prendre decisions polítiques, i les decisions polítiques han d'estar clares i explicitades abans de les eleccions. Explicitar-les després de les eleccions no val.
Expressar que avui estic content d'haver baixat aquest debat, no? Perquè escoltar que el senyor Ferran Bel anirà allà a debatre com ha fet fins ara les lleis espanyoles i intentar defensar Catalunya és el que crec que haurien de fer.
Porto 15 dies dient-ho, eh?
Bé, però no és el que diuen alguns líders del seu partit.
No,
vostè diu el de Ciutadans, el trasbassament del riu Ebre, que té tota la raó.
No l'interrompeixi.
Sí, el senyor Martí, el que ha de fer és escoltar.
Sí, jo ja escolto.
Escolta bé.
Vostè també, senyor Bel, escolti.
Encara que siguis alcalde de Tortosa, has d'escoltar.
Va veure el debat del senyor Bel.
Ara estàs de candidat. Deixa'm dir el que anava a dir. Primer, estic content de que no aneu allà a desconnectar, sinó que aneu a negociar les lleis en benefici de Catalunya. Jo crec que és un bon principi i que això ho heu d'explicar més a la gent. Segona cosa, quan parlem d'aigües hem de pensar que hi ha zones de Catalunya que necessitaran aigua, i per tant Unió proposa un trasbassament del Roine, que en té moltes i baixa cap aquí, cosa que limitaria i ajudaria tota la política que va fer el tripartit, que sí que va fer trasbassaments de la Conca de l'Ebre en el riu Segre cap a Barcelona en èpoques de dificultat. Allí Esquerra, és que he esperat a dir-ho quan acabin els tres partits que estaven implicats, no? S'estaven preparant trasbassaments interns des de la conca del riu Ebre, que no només és el riu Ebre, sinó que hi ha la conca del riu Segre. Per altre costat, Aragó, i quan parlàvem de criteris polítics, Aragó en els seus estatuts té una reserva immensa d'aigua del riu Ebre per agricultura. És una decisió política. Per tant, que hi hagi més o menys aigua i que la gent s'estigui distribuint aigua per les comunitats autònomes és una decisió política. L'altra cosa és que els tècnics hi han de posar el criteri perquè els polítics que defensen cada un el seu territori siguin uns criteris tècnics que siguin raonables i que tothom se'n pugui aprofitar, perquè tothom té dret a l'aigua de boca, a l'aigua pels municipis, a l'aigua per les indústries, a l'aigua per servir.
Tenim alguna paraula demanada, no?
Sí, és el Joan Sabater del PSC.
Sí, em sorprèn que el senyor Martí Barberà, d'alguna manera, de Unió Democràtica, de l'antiga Federació de Convergència i Unió, ens vulgui donar lliçons sobre els temes de trasbassament. Ells que van votar a les Corts Generals a favor del Pla Hidrològic Nacional...
I vostès a favor de les desaladores i milions que estan.
Sí, clar, van votar a favor. Això és el que li volia dir. Vostès tornen a plantejar... Vostès són un partit trasbassista, proposen un gran trasbassament des del Roine. Això va contra qualsevol criteri de sostenibilitat. Precisament les desaladores, per a situacions d'emergència, permeten tindre una aigua més a l'abast i més barata, perquè el metro cúbic d'aigua desalada és més barat que el metro cúbic d'aigua...
Senyor Barberà, ara li toca a vostè escoltar.
Escolta'm, jo no l'he interromput. L'aigua portada des del Roine és molt més cara, i saben que van demanar un informe que es va elaborar en l'època del govern Rodríguez Zapatero, que desaconsella completament pels costos i per les implicacions mediambientals el trasbassament del Roine. Només per generar un gran volum de negoci les empreses d'obres públiques se pot entendre que defensen portar una aigua més cara. En una barbaritat ambiental com és portar aigua des de tan lluny, precisament en aquestes polítiques que són totalment contraris als criteris de sostenibilitat, que són necessaris avui, que precisament estem debatint sobre el canvi climàtic. Vostès apliquen posicions com aquelles de l'antiga Unió Soviètica que van arribar a eixugar el Mar d'Aral, perquè en realitat este tipus de polítiques transbassistes el que porten és alterar els paràmetres bàsics de sostenibilitat natural.
Senyor Quesada, i tanquem el tema aigua.
Molt ràpid, simplement refermar que nosaltres estem amb les directives europees que parlen d'aprofitar les conques dels rius en els seus territoris, que això implica que no parlem de trasbassaments, o sigui, aquí podem tirar de la famosa matita de hemeroteca de què van dir, però crec que aquí hi ha molts partits que ja ho s'haurien de callar. I sobretot, per al·lusions, no juguem amb les paraules, els tècnics, quan parlo dels tècnics, són ells qui han de jutjar o qui han de dir la seva per dir què és el caudal ecològic, quin és el mínim, quin és el màxim, quin és el desitjable, i a més, no per altres temes. I no posem ara els tècnics a que ells han de decidir tots els temes que potser també tenen a veure temes polítics.
Molt bé, recte final, una pregunta també molt ràpida. El tema donaria per a fer no un, sinó tres o quatre debats. Nacional 340, desdoblament, autovia de l'interior, alliberament de peatges, un tema molt conegut ja a les nostres comarques. Però la pregunta és molt concreta. Estan a favor o en contra de que es construïssi l'autovia de l'interior, l'autovia A7, han de dir sí o no? I en segona qüestió, en quin temps raonable hauria d'estar construïda aquesta infraestructura? Un pla de 5... 6, 7, 8 anys, tenint en compte que el 2019 s'alliberen peatges. Senyor Sabater, que abans sempre començava jo per aquest costat, li ha tocat a vostè. Autovia, sí o no, i en quant de temps?
Hem estat impulsors des del principi de l'autovia 7, vull recordar que precisament des del territori i l'Ajuntament de Tortosa en aquell moment va jugar un paper important. Es va fer quan el canvi de govern a govern socialista és el Partit Popular. La volem per l'interior, per articular millor la connectivitat de les comarques de l'interior, i lamentem que una vegada vam arribar a un consens al territori, avui hi haguin formacions polítiques a dreta i a esquerra que siguin qüestionant aquell consens i estiguin tornant a plantejar noves situacions que allargarien molt més precisament l'execució del projecte.
I en quant de temps hauria d'estar construïda?
És una qüestió tècnica, s'ha de fer el projecte, que costarà un o dos anys i evidentment com a mínim 4 o 5 anys més per a l'execució de l'obra. És un càlcul aproximat, no sóc enginyer, això ho han de dir els tècnics, però hauria de ser només de 6 o 7 anys a la mesura de lo possible.
Maria Borràs.
A veure, jo crec que, bueno, que tot el que sigui infraestructura i inversió per a aquestes comarques és bo, i tan aviat i tan pront com se pugui fer, crec que s'ha de fer.
Martí Barberà?
Bé, s'ha de fer l'A7, però el que s'ha de fer és fer gratuïta l'AP7. Si després l'A7 tarda un any més o tarda un any menys, amb la gratuïtat de l'AP7 no tindrem tanta pressió i tindrem més possibilitat en el territori. Per tant, nosaltres estem defensant que l'A7 es faci i que l'AP7 sigui gratuïta ja, que això sí que és una qüestió dels pressupostos generals de l'Estat, de posar una partida perquè la concessionària tingui la seva compensació, esperar a que es recepcioni la infraestructura i a partir d'aquell moment veure com se gestiona.
Senyor Bel?
S'ha de fer l'A7 i s'ha de fer, però existeix consens al Parlament de Catalunya, consens al territori, consens reafirmat a la majoria dels ajuntaments en una moció aprovada fa dos dies per tots, i més enllà d'algun posicionament tàctic d'algun partit, més cas en caràcter electoralista, veurem si arreplega un vot d'aquí o arreplega un vot d'allà, el que han votat el Parlament, el que han votat els nostres ajuntaments majoritàriament és això. Evidentment, solucions a curt termini també s'han de produir, i aquests passen per l'utilització de l'autopista, i el termini el mínim possible, però hi ha una barrera física que fer això en menys de 5 o 6 anys és impossible. El que sí que és necessari, i el que nosaltres treballarem, és per a que es faci una modificació pressupostària al pressupost del 2016 que no contempla ni un euro per a aquesta infraestructura.
Senyor Quesada?
A7 sí, i A7 gratuïta des d'allà. Jo crec que aquest és un tema que és vergonyós que estem al 2015 i encara hem de parlar d'això.
David Jarque?
Sí, però nosaltres el principal és la gratuïtat de l'AP7 per solucionar el problema immediatament, la construcció de l'A7 en algun matís, i després...
Molt bé, senyora Navarro?
Home, evidentment, continuem el projecte que està consensuat per tots els ajuntaments en aquesta moció que han presentat per a dur a terme algun tipus d'actuació que sigui totalment ràpida i complementària. El projecte de la SEAT ha de tirar endavant, però ara, en aquests moments, necessitem solucions immediates, i les solucions immediates són la gratuïtat de l'autopista.
Senyor Sabater, 10 segons.
Sí, no, que dic que el senyor Jarque potser no acaba d'explicar el seu projecte. Em van preocupar l'altre dia les declaracions del seu cabretista provincial, el senyor Alonso, em sembla que es diu, entenc, com ho podem, diguem que la SEAT s'ha de fer pel mateix calaix de la AP7, o sigui, el qual diu que deixem desconnectats els municipis de l'interior, municipi
no.
de la Sénia...
No,
que...
no sé així.
Ho vaig veure en una nota de premsa de l'agència EFE, eh?
Sí.
El senyor Fèlix Alonso jo crec que fa un esforç de centrar-se molt al nord de la província.
És el que passa amb els paracaigudistes electorals.
Tenen una situació diferent al nord que al sud de la província, i per tant...
Però això ho va dir-ho aquí, hi ha tot.
El problema és que algú li hauria d'explicar.
El senyor Fèlix Alonso no cal explicar-li, perquè des del primer dia recordem que signen del pacte de Berà. Per tant, coneix perfectament...
el nord de la província.
Sí,
però assumís el pacte territorial que vam arribar aquí, totes les formacions polítiques,
sí.
I com és que proposa una cosa diferent?
No, jo el que estic parlant, i que l'altre dia ho hem explicat moltes vegades, tot i que el senyor Bel no em deixava explicar-ho, ¿vale?, era que nosaltres, per a solucionar el problema actual, ¿vale?, parlàvem de la gratuïtat de la P7. Recordàvem que el 2019 s'acaba la concessió de l'autopista, i el que nosaltres dèiem és que el projecte que està acordat, ¿vale?, ens sembla molt bé en el tram de l'interior, però que potser hi ha una part d'aquest projecte, ¿vale?, a partir de Tortosa cap amunt, hasta la connexió on està ja feta la 7, que, com va paral·lela a l'AP7, potser ens hauríem de replantejar de no fer-la mentre...
Fer els estudis d'impacte
no
pot modificar el traçat sense tornar a fer tots aquests estudis. És una qüestió imperativa legalment.
Estan d'acord o no estan d'acord? No juguem
més. Estem a la recta final.
Estan d'acord. El senyor Jarque diu que Iniciativa, Podem...
No, Iniciativa... No, aviam si record... Perquè jo no li dic Convergència i li podria dir Convergència.
És que diguem Convergència.
No.
És que a mi no m'ho fa que em digui...
A mi no m'ofèn de cap manera, perquè des de ja fa molt temps que ho porta dient.
Qui va signar
van ser els senadors?
No.
Parlem de...
Senyors, estem a la recta final.
Iniciativa del territori, sí.
I per tant, Iniciativa està d'acord, com estem tots d'acord en aquesta taula, per tant, podem anar a Madrid tots plegats a defensar la A7 sense cap escletxa.
També caldria recordar per què no va tirar endavant.
Senyor Jarque, deixem-ho aquí. Avui no hi haurà minut de glòria, no demanen el vot, perquè han tingut tants mítings i tants moments per a demanar-ho. Però sí que la última pregunta que els volíem plantejar, i una resposta de 30 segons perquè no tenim més temps, anava una mica en la línia del que mateix estaven comentant. Són capaços de proposar un tema en el qual creuen que podrien anar tots plegats a Madrid? Ferran Bel diu l'A7.
Ens vam posar d'acord fa poc, precisament Convergència Democràtica, Iniciativa per Catalunya i el PSC, per fer una iniciativa al Senat. Vull dir que és possible això, quan hi ha voluntat política i en temes estratègics val la pena.
Això quedarà gravat, i aquest compromís després els hi recordarem. Per tant, Ferran Bel diu l'A7, senyor Sabater també s'apunta a l'A7.
Sí, no, ja ho he dit, que és un tema
altres
estratègic.
Altres propostes, altres temes, o poden afegir?
L'estació de l'Aldea també, per exemple, és molt important.
El cabal ambiental, d'acord amb la Comissió de Sostenibilitat, també podria ser un altre.
No, és que al final resulta que estan tots d'acord en tot,
He quedat sobtat
que hi hagi certa gent que vagi a negociar a Madrid. És que no ho entenc, això. És a dir, a mi m'agrada...
Jo voldria...
Nosaltres hem presentat... Estic parlant jo.
Senyor Bel, estem intentant que l'última part sigui distesa.
Aquí hi ha un tema molt concret, no? És a dir, s'estan enviant uns missatges a nivell nacional de que anem a desconnectar i anem a marxar i anem a deixar-ho, i resulta que després anem allà a negociar. I ara, a més, agafen la capdavantera, dius que tots estem disposats a anar-hi, decideixes per tots nosaltres i agafes una altra vegada. Jo entenc que a Terres de l'Ebre agafis la capdavantera, ets l'alcalde de Tortosa.
Queden dos minuts, senyora Navarro.
Són de tot el territori.
Senyora Navarro, ràpidament.
I anem a defensar el que creiem, i és Unió qui anirà a dialogar, perquè els altres van a desconnectar o tenen...
Nosaltres sí que anem a desconnectar.
Així m'agrada.
Perquè, clar, és que és evidentment, això, no, clar, i és que és algo de lo que me n'omplic la boca, perquè nosaltres...
I és el que desconnecten.
No, perdona, anirem a desconnectar i anirem allà i hem de passar per Madrid, perquè de moment els nostres impostos passen per Madrid. I des de que, hasta el punt que nosaltres no tinguem la gestió dels nostres propis recursos, no mos toca altra que anar a Madrid, pues a negociar i a demanar.
El teu líder de la província va dir que em diu...
Dels nostres, dels propis.
Estos nosaltres qui som?
Senyor Sabaté, que no sé catalans i catalanes.
Ah, o sigui, vols gestionar vostres meus recursos?
Senyor Sabaté, vostè ja ha parlat.
Los del país, de la mateixa manera. Evidentment, des del Parlament de Catalunya. No sí, jo, sí, que no tinc tantes pretensions, senyor Sabaté.
Senyor Jarque?
Com a candidats que representem, en este cas, la província de Tarragona i les Terres de l'Ebre, seria clau que els diputats i diputades que sortiguessin...
O senadors,
treballessin de manera conjunta pel global del territori.
Senyor Quesada?
A mi m'encanta que en una tertúlia d'aquestes tipologies surti un projecte en comú en el que podem estar d'acord, no? Perquè precisament el que Ciutadans defensa és que tinguem un projecte comú per tota Espanya en la qual...
No, per aquí no. A tota Espanya no.
Estem parlant de les Terres de l'Ebre, en aquest cas com a molt de la província de Tarragona.
Un tema concret en què estem d'acord, perquè nosaltres precisament el que defensem és un projecte comú i sí, per tots els catalans, però també per tota Espanya.
Senyora Borràs, no sé... Sí, bueno, jo volia dir, no, pel projecte que vostè ha dit en comú, tots som de diferents partits, tenim les posicions totalment diferents, però penso que tots hem de treballar, tots els que estem aquí, o els candidats que puguin sortir, tots hem de treballar per les Terres de l'Ebre.
Molt bé. Bé, doncs els agraeixo als set que hagin compartit amb nosaltres aquesta taula. Salutacions als oients de Ràdio Ebre i de Ràdio Mora d'Ebre, i que vagi molt bé el diumenge. I alguns d'aquests compromisos els anirem recordant si és que després tenen representació parlamentària. Gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
Ràdio Mora d'Ebre, 87.6 FM.